Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Bona tarda, són les dues en punt, en marxa l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adriana Royo.
La feina feta, segona divisió B, a falta d'una jornada pel final, un dels plats forts del cap de setmana pel que fa al futbol de la ciutat ha passat del Sabadell-Lleida de les 6 de la tarda al derbi que jugarà unes hores abans a la zona esportiva municipal de Can Rull. Can Rull, Rómulo Tronchoni i Sabadell Nord es veuen les cares a un quart d'una en un partidàs a tot o res pels dos. Els de la zona oest necessiten guanyar per allunyar-se de les places de descens que ocupen ara. Per contra, l'equip de Quico Díaz és el líder, però té el Tona al darrere com un mosquit d'aquells emprenyadors, d'aquells que com et despistis una miqueta ja t'han picat. Al seu ritme, els dos equips capdavanters de la taula no fallen i a falta de tres jornades pel final, arriba l'hora de la veritat. Entre altres coses, perquè aquesta setmana hi ha un parets Tona, tercer contra segon, i la vinent, un cop superat el derbi, el Sabadell Nord rebrà a Can Uriac, precisament el tercer, al parets. Al final de temporada es presenta apassionant el grup 4 de segona catalana, tant si mirem la part alta com si ho fem a la part baixa, indiferentment de com acabi aquest derbi de diumenge. I avui fem un cara a cara aquí a l'Hotel Suís en la prèvia d'aquest duel sabadellenc amb majúscules. Un derbi que en Rull, Rómulo Tronchoni, Sabadell Nord.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de sol, Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Sentirem a Josu Ozcoidi, ha parlat fa uns minuts en roda de premsa, Bruno Batlle també, un ex dels dos, Ramon Verdú, que juga també al play-off aquest cap de setmana amb l'Ontinyent, veurem qui acaba entrant finalment, però l'andalús ha jugat tant al Lleida com al Sabadell, creuarem a Kevin del Corral i Alejandro Soto, jugadors del Sabadell Nord, i al Can Rull, Rómulo Tronchoni, el balanç de temporada de l'entrenador de l'OAR, Miquel Benítez, i la prèvia de l'última cita europea de l'Astralpool Natació Sabadell masculí, avui a Hongria.
I fora de l'hotel?
Avui es posen al dia la Lliga tant el Barça com el Madrid. A les 8 l'equip de Valverde rep al Camp Nou un Villarreal que ja ha anunciat que sí que li farà el passadís com a campió. El comitè de competició, per cert, ha sancionat a Sergi Roberto amb 4 partits de suspensió. El jugador del Barça, recordem, va ser expulsat en vermella directa en el clàssic contra el Real Madrid per una agressió al madridista Marcelo. El Barça ja ha anunciat que recorrerà aquesta sanció. A 2:15, el Real Madrid, que encara aspira a ser segon, visita un Sevilla que juga a les places europees. Segons avança RAC1, l'Espanyol i el Villarreal haurien tancat ja un principi d'acord pel fitxatge de Gerard Moreno. Segons aquestes mateixes fonts, el jugador blanc i blau hauria donat ja l'okay per tornar al club groguet. I el Giro d'Itàlia, avui cinquena etapa entre Agrigento i Santa Ninfa, de 153 quilòmetres, encara a Sicília. L'australià Rohan Dennis segueix vestint el mallot rosa de líder, mentre el sabadellenc David de la Cruz ha caigut al lloc 115 de la general a més de 6 minuts del primer classificat, ja que ahir, després de fer feina per tot l'equip Sky, es va deixar anar en els darrers quilòmetres d'una etapa que va guanyar el belga Tim Wellens. Finalment, el Freiking Granollers guanya 25-31. El Zamora condemna el descens l'equip castellà i manté vives les esperances de ser segons. El Vallèsà, el conjunt vallèsà, és tercer a la Sobal, a 2 punts del segon de la de Mar, faltant 2 jornades pel final. El triomf del Freiking de retruc va beneficiar l'exentrenador de l'OAR Gràcia, Magí Serra, que ha assolit així la permanència matemàtica amb el seu Cangas.
Han parlat en les últimes hores
Ernesto Valverde, entrenador del Barça, que té previst rotar a l'11 avui contra el Villarreal.
Si hago rotaciones será para intentar ganar el partido y tener gente fresca en ese sentido. Han pasado solo 3 días del partido. Fue un partido en el que jugamos bastante tiempo con 10 jugadores, con un gran esfuerzo físico y desde luego hay que valorarlo.
I el porter Marc-André Ter Stegen sobre la seva suplència durant l'etapa de Claudio Bravo al Barça. És una entrevista a la revista Panenka.
Después del primero ya era muy difícil aceptar la situación, pero hay que aceptarlo porque él también ha ganado la Liga. Pero después del segundo año no, ya no me gustó la situación. Y supimos todos, o sea, incluso el club, y yo estaba siempre muy recto con lo que dije, no solamente después del segundo año, sino antes ya, el club lo sabía que estoy pensando y por eso era muy difícil la situación.
I a les xarxes socials.
Les imatges del Natació Sabadell a Twitter, @cn-sabadell, de la piscina del vigent campió d'Europa, el Zolnoki hongarès, amb el qual mesuren les seves forces aquesta tarda a partir de 6:45.
Avui celebra el seu aniversari.
Ens farem un far de felicitar esportistes en vinculació amb la ciutat. L'actual jugador del centre d'esports, Pol Moreno, el puntal filial, Sergi Estrada, els exarlequinats Robert Elvira i Juan Macruz, l'exgimnasta sabadellenca campiona d'una Copa del Món a Lisboa, Marina Fernández, i també l'atleta Roberto Tello, tots ells es fan una mica més grans avui.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Sis minutets per sobre de les dues, entrem en matèria. Serà l'última setmana que diguem això de tornada a la feina dels homes de Toni Saligrat. Avui, per exemple, fins i tot el nostre tècnic de capçalera, el Toni González, ha pogut veure una estoneta de l'entrenament dels homes de Toni Saligrat a l'anella esportiva de Sant Oleguer, a l'estadi Josep Molins. Diem tot això, Marc Pijoan, com estàs? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Adri.
Perquè és l'última setmana ja de la temporada, de la competició. El Sabadell ni tindrà play-out, ni tindrà play-off. S'acabarà tot plegat diumenge pels vols de les 8 del vespre. Per tant, avui tornada a la feina després de l'últim dia de descans també, última setmana, i amb l'última roda de premsa també d'un jugador els dimecres. Josu Ozcoidi és qui ha tancat la temporada, un dels jugadors habituals als esquemes de Toni Saligrat, un dels futbolistes amb més minuts les últimes setmanes, i un jugador que no sé al voltant de què ha parlat avui, Marc.
Doncs mira, abans et diré, Adri, que han tornat tots a entrenar amb normalitat, per tant, Aleix Coc, que era l'únic potser que feia dubtar o que ens feia allò pensar que podria estar lesionat, sembla que podria arribar pel partit de diumenge contra el Lleida, i avui el protagonista, com bé deies, era Josu Ozcoidi, el jugador donostiarra que ha passat per roda de premsa per fer gairebé ja una mica de balanç de la temporada, més enllà de parlar del partit de Lleida, que potser avui una o dues preguntes, com a molt. Avui en general hem fet una mica de balanç amb Josu Ozcoidi del que ha estat aquesta temporada, la seva primera aquí a Sabadell, a l'equip arlequinat. Precisament sobre la seva adaptació a la ciutat, és cert que ara últimament està comptant amb forces minuts el jugador ex de la Real Sociedad, entre altres equips, però la realitat és que al principi de temporada li va costar a Josu Ozcoidi poder tenir minuts. Doncs bé, Josu Ozcoidi avui n'ha donat l'explicació.
La primera vuelta, pues yo creo que me costó más porque, bueno, al final, pues como a todos, era la primera yo que salía y no conocía a nadie y, bueno, siempre cuesta un poco. Pero una vez que ya conocí, pues, la ciudad, el club, qué le gusta al míster, sobre todo de los jugadores, entonces, bueno, ya me amoldé. Yo creo que la segunda vuelta, pues sí que he tenido minutos, he tenido la confianza del míster y he cogido confianza, entonces yo creo que sí, la segunda vuelta ha sido satisfactoria.
Ara bé, si podem, o si ell mateix fins i tot posa un però en aquesta campanya, en aquesta temporada, és potser la falta de gol que ha mostrat Josu Ozcoidi, un jugador que en principi és un jugador atacant, que hauria de marcar gols, que ha tingut oportunitats, que potser no ha estat del tot encertat, o tot l'encertat que nosaltres i ell voldria en aquest aspecte del joc, i de fet reconeix que si haguéssim de posar una falta en aquesta temporada, o posar un però, seria aquesta falta de gol.
Sí, porque al final, bueno, ya lo he dicho más de una vez, que la gente ofensiva tiene que marcar goles, y sí que es una faceta que este año se me ha resistido, pero bueno, también sé que con trabajo y con disciplina y dedicación al final sale. Si no es esta temporada, es la siguiente. Entonces, bueno, sobre todo pues coger confianza y esa faceta pues mejorarla, evidentemente.
Josu Ozcoidi, parlant una miqueta de la falta de pólvora al davant de la manca de gol que ha tingut aquesta temporada, només cal veure l'últim partit. La millor ocasió del centre d'esports va ser precisament del futbolista basc, amb una sortida a la contra entre Felipe i sobretot Arturo. La rematada va sortir massa creuada del donostiarra, per tant, ell mateix afegint-se una miqueta als deures a fer de cara a futures campanyes. Deies que ha parlat poc del Lleida, però també ho ha fet, m'imagino, no? A les portes d'aquesta última jornada.
Sí, una miqueta sí, sobretot perquè és l'últim partit de la temporada i perquè juga a casa. Diu que tenen ganes, òbviament, de guanyar, que tenen ganes d'oferir una victòria a la seva afició i, vaja, reconeix que el Lleida doncs, potser s'hi juga un pèl més, que potser poden arribar aquí una mica més motivats, que fins i tot el fet de que vingui afició de Lleida, com ja comentàvem ahir, que el club doncs, ha adquirit 100 entrades, un pack de 100 entrades per repartir entre els seus socis i aficionats, doncs farà que hi hagi caliu aquí la nova Creu Alta, si més no, de gent de Lleida. També esperem que socis arlequinats doncs, s'acostin a la nova Creu Alta en aquest últim partit de l'any, i vaja, que l'objectiu, com i seguint la línia de la resta de companys, doncs és aconseguir una victòria per tancar l'any, diu Josu, vaja, que són un equip que tenen moltes ganes de competir i que fins l'últim dia volen guanyar.
D'aquí a un moment sentirem el director general del Centre d'Esports, a Bruno Batlle, parlant una miqueta ja de cara al futur. Hem de dir que en línies generals la majoria de la plantilla del Centre d'Esports o bé té contracte de cara a l'any vinent o bé té la renovació garantida per partits jugats. Per tant, s'espera que bona part, el gruix principal de la plantilla continuï la pròxima campanya. S'ha de dir també que la plantilla d'enguany és molt curta, per tant, evidentment hi haurà algunes baixes, però també s'haurà d'ampliar una miqueta el número d'efectius de cara a la pròxima campanya. Dit això, no sé si ha parlat de futur i si aquest futur és en clau arlequinada o no, Josu Azcoidi.
Mira, ha parlat de futur, ha dit que aquest equip, aquest bloc, té molta continuïtat i la sensació, que les seves sensacions és que l'any vinent doncs poden fer un millor, molt millor paper que aquesta, sobretot perquè diu al principi no es coneixien, entrenador nou, havien de saber què és el que volia ser l'irat de l'equip, que ara ja tenen tot més o menys automatitzat, que tots ja saben què és el que vol Toni Saligrat i que, per tant, l'any vinent ell creu que serà millor i preguntat sobre si ell hi serà l'any vinent, si ell podrà viure aquestes bones sensacions que diu tindrà l'equip, doncs té dubtes, bàsicament, perquè Josu és d'un d'aquells jugadors a qui se li acaba el contracte, en principi no té allò de renovació per partits jugats, etc. Per tant, se li acaba el contracte i tot dependrà, com ell diu en aquest àudio, del que li digui, en aquest cas, la direcció esportiva del club.
Bueno, yo creo que ya lo he dicho muchas veces, yo aquí estoy súper a gusto. Yo acabo este año contrato, así que todavía no sé si seguiré o no, pero sí, claro que me gustaría, porque yo creo que este equipo, que el club y sobre todo el equipo, la base, está hecha y el club está haciendo las cosas muy bien de cara a que el Sabadell, tarde o temprano, más pronto que tarde, esté arriba. Entonces, yo me gustaría incluirme, claro.
Doncs queda dit, aquest desig expressat en veu alta del jugador donostiarra, i per aquells que a casa esteu fent la llista mental d'aquest sí, aquest no, afegiu a la llista dels que de moment no tenen contracte i a veure, un cop finalitzi la temporada, com acaben aquestes negociacions, si continua, si no, etc. Josu Ozcoidi, un dels que a finals del mes de juny finalitza el seu vincle amb el Centre d'Esports Sabadell. L'hem felicitat al principi del programa. Avui es fa una miqueta més gran, encara que és insultant menys jove encara. Pol Moreno, avui un altre cop, per àpats no serà.
Sí, avui quan m'ho han dit he pensat, bueno, aquí cada setmana tenim barbacoa, perquè avui nova barbacoa, la nova Creu Alta, com bé deies en aquest cas, per celebrar l'aniversari de Pol Moreno, citada gairebé tota la plantilla, i algun jugador que no, ho hem de dir, jugadors que tenen compromisos, sobretot familiars, d'anar a buscar el nen a la guarderia, d'anar a cuidar-lo a l'hora de dinar, etc. Però vaja, el gruix de la plantilla que estava present avui en aquest aniversari de Pol Moreno.
Coneixent el Marc Pijuan, ha demanat ocupar alguna de les cadires que quedaven lliures.
Ah, no hauria estat malament.
Amb l'oloreta de la barbacoa.
Sí, veient les fotos dels últims dies, doncs no està gens malament, els àpats.
Gràcies, Marc, fins ara.
Fins ara.
De seguida busquem jugadors i tècnics que hagin passat pel Lleida Esportiu, pel rival d'aquesta setmana del Sabadell i pel propi Centre d'Esports. Abans, precisament, un lleidatà, l'home fort de la Junta presidida per Esteve Calzada, Bruno Batlle. Avui sentim les claus de futur del Centre d'Esports en la següent informació amb la veu del Pere Gallifa. Bruno Batlle, director general del Centre d'Esports Sabadell, ha passat revista al moment del Centre d'Esports a una jornada del final del campionat. Ho ha fet amb els tres eixos ben diferenciats. El primer punt, a curt termini, el final de temporada. Serà diumenge a les 6 contra Lleida Esportiu i Batlle té clar
quina ha de ser la mentalitat per afrontar-lo.
Bueno, el missatge des del club, des del cos tècnic i els jugadors, ells saben que fins al final aquí hem de seguir fins al final, perquè cada punt, cada partit és important, perquè al final també els punts que tens a final de temporada, els gols que fas fins al final, tot compta. Ells saben que el club no ha baixat els braços per a res i que tot el que es faci ara compta per la següent temporada.
Aixecant una mica la vista i posant-la en el passat, el responsable de l'àrea esportiva arlequinada ha analitzat també l'any signat pels de Toni Saligrat. Amb llums i ombres, Batlle creu que ha estat un any per cimentar el futur, encara que no amaga el regust agredolç per allò de quedar massa lluny de la part alta.
Sí, és una llàstima. Jo crec que l'equip, sense aquests errors puntuals i sense aquestes situacions que hem tingut en partits que podíem haver tret més punts, doncs ens estaríem jugant algo. Bueno, és cert que no és així. Crec que és la primera temporada, que se li ha donat molta estabilitat al club, que vam començar, com sabeu, amb 4 jugadors a pretemporada. Vull dir, bueno, la situació de cada any que ve entenem que serà molt diferent. I tot i que tal com està l'equip i pensàvem que podíem estar jugant-nos algo, pues, tocarà guanyar el Lleida i anar a totes com a cada partit.
I per últim, el tercer eix, possiblement el que més interessa a l'afició arlequinada, el futur. Bruno Batlle explica que la base de la pròxima plantilla serà el mateix bloc que la d'enguany. Així comenta el lleidatà la planificació de la pròxima temporada i la confecció de la nova plantilla.
Bé, sí, evidentment la planificació està en marxa, ens hem reunit amb el cos tècnic, ja comencem a mirar coses. En quant al moviment, doncs, moviment segur que n'hi haurà, com a cada estiu a tots els clubs. Si n'hi ha massa o menys, ho acabarem veient. De moment jo crec que hi ha un bloc, que això és important, que l'any passat no teníem, un bloc que ha estat molt sòlid aquest any i que sobre aquest bloc es pot construir un bon equip per la temporada que ve.
Els rumors, per tant, no trigaran a aparèixer, però s'espera un estiu molt menys mogut a la nova Creu Alta i de menys incorporacions que no pas els últims.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Bruno Batlle i els plans de futur de l'àrea esportiva arlequinada. Per cert, ara que parlàvem de lleidatans al Sabadell, de seguida el tornarem a citar, però tenim també un fragment d'Òscar Rubio, lateral dretà de la capital del Segrià i que juga al Sabadell, dedicant-li aquestes paraules a l'afició arlequinada.
Bueno, sí, està clar, però bueno, al final jo crec que tenim molts al·licients, que és l'últim partit davant la nostra afició i volem acabar de la millor forma possible, que disfrutin i amb la victòria, no? Millor premi que han estat recolzant-nos tot l'any, a més pel partit de Mallorca que van vindre allí a l'entrenament. Els hi hem d'agrair molt i només per aquest al·licient ja hem de sortir al 200%.
Portes giratòries.
Avui fem un matís, un apunt abans d'entrar en matèria. Hem de diferenciar Lleida Esportiu, el rival de diumenge de la Unió Esportiva Lleida. En el cas del club històric, dissolt el 2011, trobaríem un munt de jugadors que han passat pel Sabadell i per la Unió Esportiva. El cas de Miqui Martínez, de Juanma Cruz, de Robin de Serné, el francès, de Queco Martínez, de Manu Lanzarote o de Xavi Pellegrí, entre molts i molts d'altres. Si ens centrem en l'actual club, el Lleida Esportiu, trobem, per exemple, a Toni Saligrat i a bona part del seu cos tècnic, a Juan Osado, a Miquel Azparre, a Marc Martínez, David Forniers, fins i tot Òscar Rubio, el sentíem ara, lleidatà que ha jugat a la Unió Esportiva, al Lleida Esportiu i ara al Sabadell, o Cheikh Saad, jugador de Lleida que va estar a prova un estiu amb el Centre d'Esports. Avui ens quedem amb un dels que va formar part de la primera plantilla del Lleida Esportiu, com és Ramon Verdú.
Ramon Verdú ha passat ja dels 250 partits a segona B. El currículum del lateral de Jerez de la Frontera, la categoria de bronze del futbol estatal, apareixen equips com el Lorca Atlético, el San Fernando, el Nàstic de Tarragona, el Marbella, el Pontevedra o l'Ontinyent, amb el qual lluita per entrar dins del play-off. No seria el primer que disputa. De fet, l'andalús va ser campió de Lliga i va pujar de categoria a Tarragona. Avui, però, parlem amb ell com a exjugador del Sabadell i del Lleida Esportiu. El conjunt arlequinat va ser-hi la temporada passada, disputant 32 enfrontaments. També va ser un fix als esquemes del desaparegut Emili Vicente la temporada 2011-2012, quan va defensar la samarreta del conjunt lleidatà.
Ara, jugador de l'Ontinyent, el saludàvem fa uns quants mesos a principis de temporada i ho tornem a fer perquè sempre és un plaer. Ramon Verdú, què tal, com va la vida?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pedazo de año que estáis haciendo, ¿eh?
Sí, la verdad es que nadie se esperaba que estuviéramos ahí, pero mira, hasta el final estamos de guerra.
¿Vosotros mismos os lo esperabais un año así? Lo digo porque es que entre Copa Federación y sobre todo en Liga, llegar a la última jornada con opciones de playoff, no sé si incluso ha sorprendido dentro del vestuario.
Bueno, en la primera jornada que encima teníamos el Tourmalet, pues jugábamos con todos los que ahora mismo están arriba y no nos fue bien, tanto la primera como la segunda vuelta, pues nos daban por muertos y bueno, a ver si os salváis este año, a ver si no descendéis. Y mira por dónde, al final el año ha sido muy bueno, la clave está en el vestuario, en el buen grupo que tenemos y bueno, final de la Copa Federación y llegando a la última jornada con posibilidad de hacer playoff.
Tú conoces al Lleida, que es uno de los equipos que está en esta lucha por el playoff. De hecho, es el que menos opciones tiene, solo un 5%. Ayer destacábamos, escúchalas tú también, estas declaraciones del presidente del Lleida Esportiu, de Albert Esteve, diciendo esto en rueda de prensa.
Els enfrontaments que hi ha la última jornada són molt difícils per tothom. La gent que ha anat a Sagunt, la gent que ha anat a Balears, sabem els desplaçaments, lo complicats que són. I a més, el factor de tots els equips que juguen. Sabem que l'Ontinyent i sabem que el Sabadell està en una situació totalment diferent, però sabeu com funciona el món de l'esport i els jugadors professionals que són. I les últimes jornades sabeu que tot és molt imprevisible. Nosaltres, si guanyem a Sabadell, farem playoff. L'equip ho sap.
Pues la verdad es que sorprende, para tener solo un 5% de opciones, Ramón, si el Lleida gana, dice que hacen playoff.
Sí, bueno, al final quiero pensar que es muy optimista, pero la verdad es que ellos lo tienen muy complicado. Si ya nosotros lo tenemos complicado porque no dependemos de nosotros, pues imagínate ellos. Es muy difícil que los tres equipos que vayan delante tuya pinchen. Entonces, bueno, yo primero tienen que ganar su partido, que va a ser muy difícil y después esperar que tres equipos pinchen, una cosa bastante, bastante complicada que se dé. Pero bueno, al final él tiene que vender su producto, evidentemente.
Vosotros, por ejemplo, tenéis que esperar que pinche Cornellà y Ebro. ¿Creéis que se puede dar esa circunstancia?
Bueno, pues yo personalmente pienso que el partido del Ebro va a ser más complicado porque al final Balears se está jugando y bueno, y el Baleares todos conocemos que tiene un muy, muy buen equipo a pesar de estar ahí. Y quizás el Saguntino es para mí el que tiene menos posibilidades porque, bueno, al final, aunque para ellos una final y seguro que conociendo cómo se pone ese estadio, pues será una olla a presión, pero bueno, solo le vale ganar a ellos. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahí en ese partido. Nosotros vamos a intentar hacer lo nuestro, que también va a ser complicado, que es ganar, y ya, bueno, pues esperemos a ver qué nos dicen desde el banquillo. Pero bueno, al principio lo que tenemos que hacer es ganar. Ya después los demás no depende de nosotros.
Casi que es un partido para jugarlo con un pinganillo en la oreja, por si acaso, para ir sabiendo a ver si suenan los goles en un campo o en otro.
Claro, claro, claro.
Al final, Ramón, claro, desde fuera, la jornada más interesante no puede ser. Hay cuatro equipos que se pueden meter arriba. Lo de la guerra por la parte baja ni te cuento. Dos enfrentamientos directos entre equipos que están para meterse en playoff contra equipos que están en descenso. Alguien puede pensar, ¡buf! Ontinyent-Alcoyano. El Alcoyano no se juega nada, pero es que además es un derbi de proximidad. Y el Lleida viene a Sabadell, que solo ha perdido un partido en toda la temporada en casa. Como espectador neutral, para no sufrir mucho por ello, es una jornada para coger una bolsa de pipas y disfrutarla.
Sí, sí, seguro, seguro. Pues además, ya te digo, todos los partidos son complicados porque aquí Alcoyano es un derbi bastante, bastante competitivo. Aunque no se juegue nada Alcoyano, después de salvarse la penúltima jornada, ellos vendrán a intentar ganar, a intentar salvar su imagen. Y bueno, ya te digo que va a ser muy, muy complicado y como todos los derbis, muy igualados. Y bueno, Sabadell, al final Toni Soligras sabe que es un equipo muy competitivo, juegue quien juegue y no se lo va a poner nada fácil al Lleida.
Te iba a preguntar justo por eso, porque hoy te llamamos por ser ex del Lleida y ex del Sabadell, conoces de sobras las dos plazas. ¿Qué me puedes decir de los dos conjuntos?
Bueno, el Lleida en su campo se hace muy fuerte, juega muy a fútbol, pero bueno, la verdad es que se está complicando bastante la segunda vuelta, el segundo tramo. Algo parecido a lo que le pasó la primera vuelta, ¿no? Nosotros nos enfrentamos a los equipos que estaban arriba nada más comenzar la liga y la segunda vuelta y ellos al revés, ellos al finalizarla. Entonces, bueno, parecía que sí, que iban a hacer playoff, que iban hasta arriba, pero bueno, se han vaciado bastante y bueno, se han quedado en una situación un poco complicada. Sí, y bueno, el Sabadell en casa sabes que pierde muy pocos partidos, que solo ha perdido uno en toda la temporada, que los equipos de seguir al final son muy competitivos, de ahí se puede ver los muchos empates que ha sacado, pero claro, muchos empates pero pocas derrotas. Entonces, bueno, que el Lleida gane va a ser bastante, bastante complicado, creo yo.
Pues estaremos atentos y lo explicaremos también aquí en Radio Sabadell, en el Sabadell en Joc, desde las 5:30. Ramón Verdú, jugador de Lontinyent, ex del Lleida y del Sabadell. Toda la suerte del mundo para lo que queda, sea ya una jornada o si hay suerte que sea también el playoff. Cuídate mucho, un abrazo.
Muchas gracias, balas así. Hasta luego.
Radio Sabadell. Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició. Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tres minuts i creuem l'equador del programa d'avui i ara toca parlar d'un partidàs. Ho seria de normal, però si mirem la classificació, si mirem tot el que hi ha en joc, encara més un derbi de la ciutat, un dels tres derbis que ens deixa aquesta temporada al grup 4 de segona catalana, com és un Can Rull Romoló Tronchoni Sabadell Nord, amb els locals jugant-se la vida a la part baixa i, t'explico, a la part alta, els visitants, els homes de Quico Díaz. Partidàs, per tant, diumenge, que a sobre, si sou molt del món del futbol, doncs, home, hi ha molta varietat sempre. Ahir parlàvem, per exemple, amb la gent del Sabadell femení, que també jugarà a les 12 del migdia aquí a Olímpia, però la veritat és que en el menú del cap de setmana, sense coincidir amb el centre d'esports, pronostico que hi haurà ambientes aquesta setmana a la zona esportiva municipal de Can Rull. Al meu costat, un de cada. Hem anat a un vestidor i a l'altre i hem seleccionat d'una banda el Kevin del Corral, jugador del Sabadell Nord. Què tal, com estàs? Molt
bona
tarda. I de l'altra, l'Àlex Soto, futbolista del Can Rull Romoló Tronchoni. Benvingut també aquí a Ràdio Sabadell.
Gràcies, bones tardes.
Un té nervis ja, perquè el partit no és l'última jornada, queden encara un parell de partits més, però clar, quan veu el que hi ha en joc, tant un com l'altre, és en aquelles setmanes que volem que s'acabi ràpid i que vingui el cap de setmana ja, no?
Sí, es un partido el cual llevamos preparando bastante tiempo. Y bueno, siempre hay esos nervios de ser un derbi, pero bueno, estamos concentrados en el partido y motivados para ello.
Àlex, vosaltres ho esteu jugant la vida baix i veniu de fer un partidàs contra el Tona arribant al minut 71-1, que ja et dic jo que a Can Urià, que estàvem també pendents d'aquell partit, a veure si fan la feina, a veure si ens donen un cop de mà. No va poder ser perquè al final el Tona és molt Tona, a última hora va acabar fins i tot golejant en qüestió d'uns minuts, però serveix una mica per dir compte que nosaltres venem molt cara a la derrota també.
Sí, bueno, para nosotros obviamente es un partido duro, pero como viene siendo prácticamente toda la temporada. Las condiciones no nos han acompañado y siempre parece que vamos un poco a remolque. Lo que sí que es cierto, desde la última parte de la temporada ha habido una mejora, pero obviamente llevamos un lastre de la primera vuelta muy grande. Ya ganamos en Parets, que creo que echamos una mano también al Sabadell Nord. Y bueno, esta semana Antonio hicimos un partido muy serio, es un campo de césped natural que no estamos acostumbrados a jugar, pero bueno, no son excusas. Y aún así aguantamos 70 minutos, incluso con opciones del 1-2, pero al final el partido se fue de su banda y acabaron goleándonos.
Al final, quan he passat aquesta temporada per Can Rull, parles amb l'entrenador, amb el José, amb el Domoski, parles amb el Miquel, parles amb la resta de companys, I la sensació que transmeteu és que esteu convençuts que el futbol no us ha donat el que heu merescut, perquè veu segons quins partits contra equips de la part alta i el Can Rull competeix bé. Al final, sou el primer que, si avui acabés la Lliga, baixaria de categoria tercera, però segurament més d'un es sorprendria veient els partits del Can Rull en comparació amb la classificació.
Sí, como te he dicho, la segunda vuelta, a mi manera de ver, ha sido muy buena. Hemos tenido resultados muy positivos en campos complicados. Lo que sí que es cierto que ha habido momentos que, al fin y al cabo, esto es el fútbol, no nos ha acompañado la suerte. Si a eso le sumas que únicamente ganamos un partido más uno el primer partido de liga por inacción indebida del premio, pues obviamente tienes que sumar una cantidad de puntos que siempre están nadando en cuenta corriente. Pero sí que es cierto que el equipo siempre intenta hacer un buen fútbol y creo que se han visto buenos partidos a la segunda vuelta.
Això al Can Rull. Al Sabadell Nord he hagut d'apuntar-ho perquè la veritat és que cada setmana vaig actualitzant les dades i són increïbles. 15 jornades sense perdre, una derrota dels últims 22 partits. Això us ho diuen que vinen a començar i no us ho creieu?
No, no lo creemos, no. Sí, estamos haciendo una estadística muy buena y nos dedicamos a hacer partido a partido, tampoco, como diría Cholo Simeone, a partido, pero la verdad es que no nos fijamos en estadísticas ni nada, vamos al día a día, trabajando en cada entrenamiento, en cada partido, intentando sacar los tres puntos y el resultado está ahí.
No costa per això de centrar-se en aquest partit a partit quan et veus primer, perquè al final és inconscient, no? Entra dins del propi futbolista a dir, em queden 4 setmanes, em queden 3, estic aquí dalt, i al final fins i tot inconscientment mires no només el proper rival, sinó mires tot el que queda, no?
Sí, hombre, siempre hay esa sensación de querer que pase estos partidos cuanto antes, que vamos primeros y tal, pero yo veo al equipo muy, muy bien, con la cabeza bien, bien puesta y pienso que se están haciendo las cosas bastante bien y que a ello vamos a ir.
Estem parlant amb l'Àlex Soto, amb el Kevin del Corral, d'aquest derbi de segona catalana, que amaga moltes històries, perquè al final veus a Jairo, veus a Carlos Rosa tornant a Can Rull, ells havien estat jugant de locals i no de visitants en aquest municipal de Can Rull, veus que és un partit entre dos sabadellencs que la veritat porten tota la temporada a nivell de xarxes socials desitjant-se sort, que vagi molt bé, a veure si com a mínim continuem sent els tres equips de segona catalana i si pot ser que algú vagi cap amunt, i al final us ho heu de jugar tot gairebé una carta o un o l'altre, però vosaltres dos en concret teniu també una història curiosa, que és que vau començar jugant junts a Can Uriac, de fet, o sigui, el que seria el Sabadell Nord en el seu moment al Can Uriac ha plogut des d'aleshores, però diguem-ho tu, per exemple, Àlex, 5, 6 anys, 7, com a
sí,
molt.
Sí, sí, son esos recuerdos que de los primeros pasos en el mundo del fútbol, en esos campos de tierra, en este caso el del municipal de Can Uriac, y bueno, son recuerdos bonitos, recuerdos muy sanos y bueno, yo era un año más mayor que Kevin, pero sí que tengo recuerdos.
Això el Kevin m'ho va dir, em va dir, és un any més gran, llavors després al Mercantil estàvem en el mateix club, però no arribàvem a jugar, potser algun entrenament, no? Sí. Però
bueno, sí, hicimos algún entrenamiento, él estaba un año por encima, y bueno, lo que dejaban ellos, nosotros el año siguiente lo cogíamos.
I una setmana com aquesta, quan hi ha aquest vincle de gent que fins i tot fa 20 anys ja jugaven junts sent res, marrecs de 5 anyets i ja està, el mòbil segur que més d'un s'ha enviat algun missatge, segur que bull, no? Va dient que sí, el Soto per aquí. A veure, va, missatges, anem a confessar. Hi ha gent que emprenya una miqueta per WhatsApp aquesta setmana o no?
Bueno, al final cabo, yo creo, en mi caso, tengo mucha gente conocida en ese vestuario, incluso también tengo amigos, y es obvio que sí que hay mensajes, pero siempre en un plan muy sano, y bueno, al fin y al cabo, cuando pite el árbitro, pues cada uno buscará la victoria para su equipo, pero fuera de ahí, la amistad y al fin y al cabo, el buen rollo. Creo que al fin y al cabo somos gente de Sabadell, gente que nos gusta el fútbol y que jugamos por hobby, y cada uno tiene su trabajo, lo importante es, pues eso, que todo vaya muy bien a vida general, y si aparte en el fútbol sale redondo, pues genial.
Kevin, tu diria que tens amistats fins i tot amb gent a nivell personal, amb en Raya i companyia,
sí,
no?
Sí, en Raya, luego coincido también jugando con Rosell, con Murciano, bueno, al final nos conocemos todos y es como dice Alex, que las amistades tampoco se juegan por un partido y al final, bueno, sí, jugaremos el partido, no, lo daremos todo y después del partido, pues estan amics i ja està.
És la gràcia al final d'aquest tipus de partits, el tenir aquest punt de rivalitat sana entre gent que es coneix. Us pregunto pel desgast que porteu, i ja no parlo de tema físic, sinó psicològic, del saber, per exemple, el Can Rull, que si perd la situació serà molt compromesa, en el cas del Sabadell Nord, que porta setmanes que sap que si perd potser el Ton el passa. Això, com ho gestioneu des de dins del vestidor, aquests nervis, aquesta pressió?
Bueno, como te he dicho antes, manteniendo la cabeza fría, jugando cada partido, dándolo todo. De momento tenemos la suerte de nuestro lado y bueno, tampoco miramos al Tona, la verdad, nos miramos más a nosotros que es ir consiguiendo los tres puntos cada partido y ya está, sí, hasta el final, hasta que acabe.
Àlex, el Can Rull, a l'estar baix, afecta una miqueta més la pressió o no?
Bueno, quizá durante una parte de la temporada sí que ha afectado. Sí que ha afectado en cuanto que es obvio que quieres ya jugar a ganar los partidos, quieres sacar buenos resultados y no lo consigues. Ahora mismo, si te soy sincero, estamos bastante tranquilos en el hecho de que somos muy realistas en cuanto a la situación como está. Sabemos los resultados que tenemos que sacar, sabemos lo que tenemos que esperar del resto de equipos y al fin y al cabo somos muy conscientes. Por lo tanto, afrontamos el partido del domingo pues con muchas ganas, pero también con tranquilidad, porque no nos queremos añadir una presión extra, porque también hemos visto una otra temporada que tampoco nos ha venido muy bien.
Com a expert en la matèria, Kevin, hi ha un segon contra tercer contra segon aquesta setmana, un Parets-Tona. Què creus que passarà en aquest partit? Perquè comença un quart d'hora abans, per tant, ho sabreu per uns minutets de marge el que està passant.
Creer, no sé lo que va a pasar, pero creer por mí que empaten o que pierda Tona. Eso desde luego, pero lo que te digo, nosotros, que los demás hagan su partido y nosotros a por el nuestro.
Estàs d'acord? Creus que es pot donar que el Paret sorprengui el Tona i que per tant aquí passi el que passi a Can Rull es vegi beneficiat del Sabadell Nord?
Sí, yo creo que evidentemente podemos esperar cualquier tipo de resultado en este partido. Ahora a la vista están los resultados que se ha dado este año. Yo obviamente pienso en mi partido, pero que si alguien tiene que salir beneficiado, espero que salga a partir de la semana que viene el Sabadell Nord. Es decir, que si se tiene que haber resultado, al fin y al cabo ese resultado a nosotros es bastante, bueno, tiene mucho peso.
Pero estem parlant amb la gent del Sabadell Nord, amb la gent del Can Rull, Romolo Tronchoni, però també tenim a la Unió Esportiva Sabadellenca en aquesta categoria, també jugant-se les garrofes malauradament a la part baixa de la classificació, i per això us demano també de seguida l'opinió d'aquesta part baixa. De moment, diumenge final a Vic per la Sabadellenca. És una informació que ens apropa al Pau Duran.
La Unió Esportiva Sabadellenca prepara un autocar gratis per l'afició per donar suport als homes de Jesús Rueda Betis en la final que jugaran a Osona. El conjunt taronja és el primer que es troba fora de perill amb 3 punts de marge respecte a la promoció de permanència que marca l'OAR Vic, el rival de diumenge. Guanyant allà, per tant, salvació pràcticament enllestida, com comenta Betis.
Ganando esta semana nosotros prácticamente no quedaríamos ya quintos, o sea que estaríamos prácticamente salvados y bueno, esta semana es muy importante, sabemos lo que nos jugamos y yo creo que el equipo está con ganas y motivado y deseando vivir lo mismo.
Els de la zona sud passen per un bon moment, en especial en l'àmbit defensiu, com van demostrant el 0-0 davant el Ripollet de diumenge passat al Municipal de la Creu. Ja són 3 les jornades sense perdre, amb un triomf i 2 empats. A Vic Pro, Jesús Rueda Betis espera una dificultat afegida per allò de jugar amb el factor camp en contra.
Ja ha complicat la vida, però bueno, en estos campos y más ahí en su campo, la gente aprieta, los arbitrajes a veces tiran más para allí que para otro lado, y bueno, sabemos a qué campo vamos, lo que nos vamos a encontrar, y bueno, la verdad que va a ser un partido difícil y a la vez bonito disputar.
Betis espera una proposta valenta del rival, ja que l'empat tampoc els serveix de massa als osonencs. A 3:15 arrencarà el duel entre l'OAR Vic i la Sabadellenca al Municipal Torres i Bages de Vic.
I amb el Can Rull, 3 punts per sota, per tant, sota us va la vida també en aquest duel. Un duel directe fa mal tractant-se de sabadellencs, però al final potser un empat perquè no s'escapi cap dels dos, no?
De acuerdo contigo. La verdad que sí, evidentemente un empate sería lo mejor para nosotros, siempre que nosotros ganemos también eso.
Us pregunto pels dos, com heu vist la reacció de la sabadellenca també des de la distància? Un equip que estava a la part baixa i que la veritat és que ha fitxat bé durant la temporada i que és un equip realment molt competitiu, no, enguany?
Sí, empezó la liga, bueno, de hecho nos ganó el primer partido a nosotros en el derbi Sabadell-Sabadellenca, pero la verdad que también cuando vinieron a casa mostraron un equipo muy sólido, nos costó ganarles, se han reforzado bien y la verdad que han hecho una segunda vuelta también bastante buena.
Equip treballat, eh?
Sí, la verdad que yo jugué el primer año de amateur en la Sabadellenca también, en el cual guardo grandes recuerdos. Y bueno, decir que sí, que es un equipo muy sólido, muy trabajado, con Betis trabajan muy bien y es un grupo de gente que se conoce de hace mucho tiempo.
L'última que us faig pensant ja de cara al partit en si, el de diumenge a un quart d'una a Can Rull, com l'espereu? O sigui, quin guió? Si us dic ara qui dominarà, qui tindrà les ocasions, com espereu que sigui el partit? Pregunto, per exemple, el que jugarà a casa Alex Soto, tu com veus el partit?
Bueno, yo creo que será un partido muy disputado. Espero que se decida por pequeños detalles. Eso significará que estemos en el partido el mayor número de minutos. Y bueno, si tuviese que pronosticar un resultado, me sirve el 1-0 y en el 90.
Se li escapa el riure mentre que ho va dient. Evidentment no m'ho signarà el Kevin, però tu com te l'imagines el partit?
Pues como Alex, me lo imagino también un partido muy disputado, donde saldrán muy sólidos ellos, intentarán que no despleguemos nuestro juego y bueno, nosotros por lo mismo, intentar que no hagan las contras que hacen ellos con su velocidad y nada, es eso, pequeños detalles que también si te voy a firmar un resultado, un 0-1.
El 0-1 també
me va muy bien, eh?
Doncs mira, el que segur que signem tots és que a poder ser, ni que sigui patint a la promoció com sigui, que Sabadellenca i Can Rull se salvin i que el Sabadell Nord l'any que ve pugui estar jugant contra el Sabadell B, per què no, un derbi a primera catalana. Heu jugat de petitons amb la mateixa samarreta, la del Can Uriac, ara us tocarà veure's les cares un contra l'altre, però amb el bon ambient que heu demostrat ja, segur que serà un derbi d'aquells nobles i que la veritat segur, com deien, començar que portarà moltíssima gent al municipal de Can Rull. Per la part que us correspon i ho traslladeu al vestidor, tota la sort del món pel que queda de temporada. Àlex Soto, força pel que queda. Cuida't.
Muchas gracias.
I Kevin del Corral, exactament el mateix. Avui toca entrenament? No. Demà
no,
serà?
Demà.
Sí, avui toca descansar, que mira que us apreta, eh? El Kiko sí. Díaz, i més en aquest tram de temporada. Tota la sort del món també.
Muchas gracias.
Fem quatre fotografies amb ells. Les podeu trobar, per exemple, a radiosabadell.fm. D'aquí a uns minutets, a la tornada, hem de parlar, per exemple, encara de waterpolo i del balanç que fa de la temporada l'entrenador de l'OAR Gràcia d'handbol, Miquel Benítez.
L'actualitat teatral i les veus dels escenaris de la ciutat, cada setmana a Ràdio Sabadell. Estrenes, entrevistes, tertúlies, radioteatre, musicals, reportatges. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló. També podeu escoltar-nos a internet a través del web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, al Facebook de la Sabadell Teatre Associació o a l'Instagram i Twitter, @amuntaltaló. Amuntaltaló! Amb la col·laboració de l'Estat.
Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell, a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el festival en bassa tancarà els concerts a la bassa.
La part positiva és que el partit arriba amb la feina gairebé feta i la permanència virtualment assegurada.
Ràdio Sabadell, notícia. Vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un
minutet, mal comptat, i 3:15. Toca parlar de waterpolo perquè l'Astralpool Natació Sabadell tanca la seva primera participació a la fase de grups de la Champions masculina aquest vespre a la piscina del vigent campió d'Europa, com és el Zolnoki hongarès, justament el mateix rival amb el qual van inaugurar aquesta lligueta ara fa ja alguns mesos. Diumenge s'enceta la sèrie de semifinals de la Lliga Premat de la Divisió d'Honor masculina i per això l'equip del Xava Gómez afronta aquest últim duel a Europa, aquest últim desplaçament pel vell continent, com un entrenament de cara al derbi que tindran contra el Club Natació Terrassa. Víctor Cabanes, waterpolista del club, veu els Magyars, el rival d'avui, l'equip de Zolnok, com un dels favorits al títol un any més.
Faltarà veure com és la finalita aquest any, però de dubte el Zolnok crec que té plantilla per arribar a ser campió d'Europa aquest any, o si no, disputar-li a qualsevol a la final. Per tant, anem a jugar contra això, anem a jugar contra la flor i la nata d'Europa.
El boi millón d'Europa al davant del Natació Sabadell aquesta tarda, aquest conjunt del Zolnok, plantar cara contra aquest campió europeu, veient el precedent de la primera volta, sona complicat, però malgrat tot Cabanes alerta que no poden aixecar ni un pèl al peu perquè acaba la Champions amb bones sensacions, també és clau de cara al duel de semifinals de la Lliga contra el Terrassa.
I sortir allà amb la feina, amb el rendiment fet, sabent que hem donat tot el que podíem i que tenim un joc que pot ser dominant.
A 6:45 arrencarà avui l'enfrontament entre el Zolnoki i l'Astralpool Natació Sabadell masculí. Podreu seguir com avança l'enfrontament a @radiosabadell a través de Twitter. Demà l'Astralpool tornarà cap a casa, mentre el primer duel d'aquestes semifinals de la Lliga contra el Terrassa serà diumenge, per allò del factor piscina a favor o en contra, començarà la sèrie aquí a Can Llong.
Segueix-nos a Twitter, @radiosabadell.
I una dècada després de l'última vegada, l'OAR Gràcia Sabadell ha finalitzat la temporada Primera Nacional al 6è lloc de la classificació. Una temporada de consolidació del projecte i més tenint en compte que l'equip és qui té la segona mitjana més jove d'edat, el segon equip més jove de tota la categoria, només superada per un filial, no podia ser d'una altra manera, com és el del Balonmano Granollers. Amb prou feines arriben a 21 anys de mitjana els graciencs. De tot plegat, del projecte de futur, del balanç d'aquesta campanya, n'hem parlat amb el Miquel Benítez, l'entrenador, que fa una valoració en profunditat d'aquest any just després de tancar la temporada amb un somriure pel triomf 31-30 davant la Salle Montcada i a les portes ara de la Copa. Miquel Benítez, entrenador de l'OAR Gràcia Sabadell, què tal, com estàs?
Pues avui molt satisfet, moltes gràcies.
Se't veu un home feliç perquè l'OAR Gràcia, després d'un bon grapat de temporades, hauríem de repassar una miqueta la maroteca, però ha plogut des d'aleshores, torna a acabar una temporada a la part mitja alta de la classificació de primera estatal, 6è al final. Petit, suat, però un 6è lloc, avui rubricat contra la Salle Montcada, que entenc que quan un pateix d'aquesta manera encara saboreix millor després el premi final.
Sí, la veritat és que portàvem 2 o 3 partits sense jugar el nostre estil de joc, sense estar massa fins. Havíem perdut una miqueta de pic de forma, vam treballar molt bé aquesta setmana el tema físic per arribar en forma el dissabte. La primera part jo crec que ens han pogut una miqueta els nervis i ens ha costat una miqueta, no hem estat prou intensos, però a la mitja part ens hem conjurat, hem arreglat les coses que havíem d'arreglar al vestidor i la segona part ha estat fantàstica. De fet, crec que la segona part 17-12, o sigui, ho diu tot el resultat de la segona part.
Què és el que ha canviat, què ha tocat Miquel Benítez, què ha dit a la plantilla, perquè, com comentes, ha anat fent la goma a l'equip durant tota la primera meitat, arran d'un parcial inicial d'1-5, que et fan a remolc tota l'estona, 14-18 al descans, però en canvi a la represa ja de bon inici heu capgirat la situació, amb una defensa avançada que ha fet molt de mal a la Salle Montcada, crec que ha fet un gol només al conjunt montcadenc en 10-11 minuts. Això diu molt d'aquest OAR Gràcia, també.
Sí, aquesta ha estat la clau. Sí, la clau ha estat recuperem el nostre model de joc, seguim jugant com hem jugat tota la temporada, hem anat al 5 una miqueta més agressiu, més cames, més anticipació. Això és arriscar més, pot sortir bé, pot sortir malament, havia sortit molt bé perquè els nanos realment ho han bordat. Han fet tot el que havíem dit a la mitja part i si no s'entén superar un Salle Montcada que venia de jugar molt bé, venia de guanyar a Camp de la Roca i a Camp del Sarrià, amb la qual cosa és un molt digne rival i avui ens ho ha demostrat.
Avui acabava la Lliga, per tant toca posar notes. S'han fet els deures, això ja fa unes quantes setmanes que ho venim dient aquí a Ràdio Sabadell, però quan un fa balanç una miqueta just acabada la Lliga de Primera Estatal, entenc que, com dèiem abans, que la nota ha de ser molt alta.
Sí, la veritat és que la plantilla s'ho ha merescut. Mira, ara ho parlava amb un dels companys que em deien que seguireu entrenant més dies, no? Jo li deia, és que aquesta gent vol entrenar, li agrada entrenar, en demanen 3 dies, 4 dies, sempre volen més. Quan tu tens una plantilla jove que sempre vol més, tens moltes possibilitats de fer coses i és un plaer per l'entrenador, és un luxe de plantilla. Tenim la sort de que a més és molt jove, per tant la podrem tenir bastants anys i esperem fites més altes. Ara ens hem marcat, com a mínim ja estem a la part mitja alta, el següent pas és volem estar a la part alta i això passa per fer un bon treball d'aquí fins que comenci la temporada següent, fitxar algun petit jugador que ens pugui aportar alguna coseta més en alguna posició molt concreta, però pràcticament renovarà el 90% de la plantilla.
Et pregunto en línia general si de seguida parlo de futur. La Lliga enguany ha estat igualadíssima. En certa manera, el Gràcia ha estat un dels jutges de la part alta, perquè déu-n'hi-do com ha competit contra els de la part alta de la taula, però al final una última jornada pràcticament fratricida en la qual no ha fallat ningú i, per tant, Sant Martí Adrianenc primer, Sant Esteve segon, Sant Quirze, els veïns es queden fora per molt poc. Un frec a frec realment espectacular. Com valores tu aquesta part alta?
La veritat és que la valoro com potser la lliga més apassionant dels últims 10 anys. L'any passat ja va tenir molta qualitat, però crec que aquest any els tres equips de dalt han fet un salt de qualitat i de pressupost amb jugadors de Sobal, Cumplido a Granollers, diversos jugadors, també el Víctor Saiz a Sant Quirze, el Reis ha seguit jugant, també el Capón. O sigui, els tres primers equips tenen diversos jugadors de Sobal amb un bon pressupost i realment han jugat a un nivell altíssim. El nostre objectiu era poder competir amb ells. Ho han pogut demostrar i, de fet, van guanyar camp del Sant Esteve, que ha fet fases. O sigui, podem estar molt satisfets de que quasi estem començant a estar al seu nivell. No tant, perquè encara som molt joves i hem de créixer, però sí que la nostra expectativa és poder lluitar aquestes places.
Començo pel futur, a llarg termini, ho faig a la inversa i després acabaré a curt termini. A llarg termini, pensant per exemple en la pròxima temporada d'elles, aquest any l'OAL ha estat sisè, per tant toca millorar una miqueta més. Veus el Gràcia, veient sobretot que la plantilla és jove, que té corda per estona i que, com dius, el bloc continua lluitant perquè no en aquestes guerres que dèiem ara?
Jo veig, a veure, sempre parlar de resultats és una miqueta complicat i als entrenadors no ens agrada massa, però sí que t'has de marcar objectius. L'objectiu de l'any que ve ha de ser entre l'1 i el 5, que entre els 5 primers és l'objectiu, evidentment has de superar sempre un pas més. Sí que és cert que en 2 anys aquest equip ha d'estar preparat per fases d'ascens. Si venen l'any que ve, benvingut sigui. Si no venen l'any que ve perquè ens hem preparat bé i els rivals també juguen i són molt bons, doncs d'aquí 2 anys. Per mi el pla ha de ser a 2 anys, però si s'anticipa, benvingut sigui. Tampoc ens esperàvem aquest any estat a Nadal, i la veritat és que l'equip ha crescut molt més per tot el treball invertit. I quan aquest equip evoluciona molt més ràpid del que volíem, fantàstic, no has de dir que no has de frenar, no has de frenar mai la qualitat.
I com encara tenen fam de més, dius que volen seguir entrenant, que volen seguir suant, ara toca la copa. Un com l'afronta, perquè, clar, amb bèsties com aquests jugadors que et demanen més i més i més, entenc que l'afronteu com si fos gairebé una jornada i una altra més de Lliga.
La veritat és que a mi la Copa sempre m'ha agradat. De fet, jo quan estava entrenant al Sant Martí, deia també a Primera Nacional, vaig fer 3 finals de Copa consecutives i crec que és un torneig que m'agrada moltíssim. I crec que aquest any hem aconseguit que l'equip i els jugadors també ho entenguin com a tal, no? Per tant, el primer objectiu, competir la Copa bé, arribar a quarts de final i, home, m'agradaria una final. Clar que sí, l'afirmaria, però ara està molt lluny, pas a pas. Primera fase, 3 equips. A més, tenim Granollers en el grup, que també està bastant en forma. Per tant, jo crec que serà una fase molt competida.
De totes maneres, em dius que això de fer rotacions i de més, veient com està l'equip, al final continuaràs amb la rutina habitual d'entrenaments i la idea no és, per exemple, foguejar gent del filial, etc, sinó els que ja estaven en dinàmica de primer equip i prou, no?
Sí, a veure, la idea sobretot és treballar amb els que ja teníem en dinàmica de primer equip. El Marrugat ja l'hem recuperat dels creuats, el Soto també pot entrenar amb nosaltres i crec que també es mereixen tenir alguns minutets a la Copa i tenir aquest tipus de partits. Hem de ser ambiciosos i hem de tenir aquesta dinàmica de volem més, treballem i tirem endavant.
Comencem per Sant Vicenç, aquí a casa. Aquesta mateixa setmana ja començarà la Copa. Quin partit esperes de cara a aquest primer compromís, aquest debut a la Copa?
Sant Vicenç, a més, és un equip que m'agrada molt. Té molt potencial, és semblant a nosaltres. Potser la diferència és que els seus jugadors són una miqueta més veteranos, però tenen un gran potencial. M'espera un partit molt igualat. De fet, els 2 partits de Lliga han estat igualats i espero un molt bon rival.
I per últim, pensant ja en la Lligueta en general, deies que el Granollers ha tocat també, ha quedat enquadrat en aquesta fase de grups. Malgrat tot, l'hem vist ja aquí claudicar al carrer Boccaccio, per tant, objectiu, primera plaça.
Sí, clar, hem de lluitar a la primera plaça. També és cert que el partit que pot marcar la primera plaça el jugarem a Granollers, és un petit avantatge per ells, però també és un al·licient. Jugar al pavelló olímpic de Granollers sempre és un al·licient, per tant, és un partit molt maco i serà una competició molt maca.
Miquel Benítez, entrenador de l'OAR Gràcia Sabadell masculí, 6è classificat, que com dèiem feia temps que no es podia dir aquí a la primera estatal. Enhorabona pel tros de temporada i com que t'han encarregat més feina, a apretar una mica més a la plantilla. Que vagi bé.
Moltes gràcies, un plaer.
tot això, el Creu Alta Sabadell en vol jugar aquest cap de setmana al primer lloc del seu grup d'aquesta nova competició que arrenca ara el Oar Gràcia Sabadell, és a dir, la Copa Catalana. En el cas del Creu Alta, com que ve d'una categoria inferior, ja porta alguna que altra setmana disputant-la. Els arrequinats tenen ja garantit l'accés a la següent ronda i visiten la pista del Banyola jugant-se, com diem, el lideratge d'aquesta fase de grups. Ho fan amb aquesta tranquil·litat de la feina feta i sense la pressió d'haver de guanyar, un fet important pel tècnic creualtenc i Radamont.
Anar a Banyoles a puntuar realment és un partit molt complicat i una pista molt difícil, però realment el que vam parlar la setmana anterior, no? Hem aconseguit fer els deures abans, sí que és cert que del grup que estàvem es classificaven dos i ara mateix estem classificats, no? Realment el partit de Banyoles és per veure realment si ens classifiquem com a primers en cas de guanyar Banyoles o com a segons en cas de perdre Banyoles.
Si acaben primers, tindran la tornada de la següent eliminatòria a casa. Damunt, però, creu que arribats a aquest punt i amb la tranquil·litat de tenir la classificació garantida, no poden especular sobre possibles preferències de cara a la pròxima ronda.
Nosaltres penso que hem de fer la feina nosaltres, intentar seguir la bona dinàmica. Sabem que anar a Banyoles i puntuar serà molt difícil, perquè penso que és una de les pistes i un equip al qual, si no m'equivoco, tenen una de les millors defenses. I bueno, l'objectiu és anar allà, seguir la dinàmica, fer un bon paper i a partir d'aquí veurem qui ens pot tocar els encreuaments.
El partit entre el Banyoles i el Creu Alta Sabadell en vol dissabte a partir d'un quart de set de la tarda, una Copa Catalana que, com dèiem, aquest cap de setmana també viurà el debut de l'Oar Gràcia Sabadell. Els de Miquel Benítez s'estrenen a casa rebent el Bar Micasa en vol Sant Vicenç. Informacions en format més breu. Dissabte, a dos quarts de nou a Cal Balsac, el grup Zarraona Estudi Barcelona juga també aquesta calma que busca tercera divisió de futbol sala. Els sabadellencs reben un Sant Cugat que és per sota la classificació, que marca, de fet, la salvació. 6 punts menys tenen els santcugatencs respecte als sabadellencs. Falten només 9 pel final, per tant, es tracta d'una oportunitat d'or, com ha dit el jugador Jaume Figueres.
A sobre, a Cal Balsac, una pista perfecta que nosaltres el 100% de la plantilla la coneix, amb el públic a casa, és que és el partit idoni per guanyar-lo, treure els 3 punts i, com ja et dic, certificar d'una vegada per totes la permanència.
A la Copa Catalana de Bàsquet Femení, el Sant Nicolau, Cueja descendit, tanca la Lliga diumenge a les 6, rebent el Càmping Bianya Roser, el quart classificat. Jordi Zamora, el tècnic grana, analitza així el rival.
És un equip que és molt intens, és un grup de jugadores. Per mi tenen un parell de jugadores molt talentoses, però que no estan explotant com podrien. Però sí que és un grup que tot treballa molt, no?
A la primera catalana, és a dir, un graó per sota, l'escola del Carme Masavícola segueix amb la seva velocitat de creuer. Victòria 68-46 contra el Lliçà d'Amunt i tercer lloc amb 21 triomfs empatades, això sí, amb el segon, amb els Sant Fruitós. Álvaro Fernández, l'entrenador de les Carmelites, parla de llicència per somiar.
Aquesta victòria ens dona el bitllet per somiar fins a l'última jornada, perquè passi el que passi, l'última jornada tindrem coses en joc i ara el que toca és pensar en la penúltima, que és la que ve ara.
Dissabte a les 4 arribarà aquesta penúltima jornada, Premià Escola del Carme. El rival és el setè classificat. I el Club Natació Sabadell, de la seva banda, ve de guanyar 50-57 contra el Minguella i tindrà un final d'any plàcid. L'entrenador Quim Gómez està centrat en tombar el Vicus Osona, un equip que lluita per eludir el descens.
Independentment de que ho hagin preparat o no contra nosaltres, nosaltres ara que ja tenim el primer objectiu assolit, ens hem de rementalitzar un altre cop i intentar ser competitives aquesta setmana per treure aquest partit.
La cita arrencarà dissabte a 8:15 del vespre. Tot això pel que fa al programa d'avui, el dimecres 9 de maig del 2018. Demà, aquí a l'Hotel Suís, el Marc Pijuan al capdavant de tot plegat, visitarem els Estats Units amb l'Àlex Pareja. Tindrem la Maripaz Coromines, nedadora en el seu dia del Natació Sabadell, que per commemorar el 50è aniversari dels Jocs de Mèxic va ser finalista en aquella edició de les Olimpiades, farà una travessa creuant l'estret de Gibraltar. Tindrem també dosi pels nostàlgics amb el futbol sobre el fang i, entre altres coses, la prèvia
prèvia de la final femenina de waterpolo del Natació Sabadell, que s'enceta demà contra el Sant Andreu, i les paraules d'un dels jugadors que més minuts ha tingut aquesta temporada al Centre d'Esport Sabadell. No és un altre que el migcampista gironí Àngel Martínez.
Hotel Suís.
Com sempre, amb el Toni González al capdavant de la tècnica. Una abraçada des de l'altra banda del vidre, del company, també de tot el Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. Si voleu continuar informats, com sempre, al vostre perfil de Twitter de referència, @RadioSabadell, i si no, al portal web radiosabadell.fm. Allà podreu trobar d'aquí a uns minutets el programa d'avui. Entre altres coses, amb aquest partidàs de diumenge a un quart d'una, aquest Can Rull Rómulo Tronchoni Sabadell Nord de segona catalana, també el de diumenge una mica més tard, a les 6, a la Nova Creu Alta, i en directe al Sabadell en Joc, Centre d'Esport Sabadell, Lleida Esportiu. Això és tot per avui. Demà més. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses, i el teu.